a la deriva. I en el moment en què la gent acabi dient amenaça amb fer, farà amenaça amb fer. No, no. I un dia l'institut dirà, ah, sí, també.
Només tenim un petit problema amb això.
Quin és el problema?
El petit problema amb això se tracta que és bastant més fort que això i que ja no és de lingüística, sinó que és de sociolingüística, de llengües en contacte.
Veus?
I resulta que quan una llengua potent està en una llengua, i amb un ús exagerat, està en una llengua en contacte menys potent i d'un ús més reduït, totes les fórmules sintàctiques de la llengua potent acaben imposant-se a la llengua dèbil.
Pues ja.
I, per tant, si el castellà diu amenaça,
tu no pots parlar
res,
en la llengua del 15.
I si vostè diu que la llengua és lliure, el que està dient és,
no,
mira,
lliure,
anem
no,
a fer tot el que fa el castellà. No, a la deriva és tot el que fa el castellà.
No,
molt bé.
No,
fantàstic.
No,
és fantàstic.
Bueno, serà fantàstic o no, però
home,
és tal.
Pues claro, és el que jo dic. Li diu, no, la llengua ha de ser, bueno, la ha de ser lliure.
L'audiència se n'ha anat.
La llengua, perdó, l'audiència en aquests moments està aprenent alguna cosa.
Sí, ja està bé. És molt interessant, és un debat clàssic aquest, de fa molts anys,
Home, el debat de la caiguda i el canvi de proposicions no sé si és de fa tot.
No, bueno, aquest tan concretament no, però... Que
respecte a l'altre, vostè té raó, i a més, des de que van començar a discutir en els anys 80 que si el català hard, que si el català tou, que si barco o vaixell, que si en els no sé quantos van vindre gent que fins i tot que va fer llibres en aquella època...
Bueno, recordo el Joan Barril també amb una defensa molt, molt clara d'això, també, de com havia de ser la llengua, no?
Eren Pericay i Tutant, els dos que van començar a dir que eren correctors en aquell moment del Diari de Barcelona i que eren bastant espavilats i molt innovadors, i els que van dir la llengua que fins ara han sigut, i això es feia també, en certa manera, per qüestionar l'actitud de l'avui, des de l'any 76 fins a aquell moment, perquè no havia evolucionat en la llengua, i aleshores va haver-hi unes polèmiques totals. És veritat que amb això sempre hi ha grans polèmiques, però el que resulta una mica dur, igual que passa amb l'accent diacrítics, és que hi ha gent que s'ha passat tota la vida prenent unes regles i, de sobte, la senyora Barrera té també una certa raó...
També en castellà,
Diuen, també en castellà, i la que es munta cada vegada que toquen algo. I quan ve algú i diu, no, això a partir d'ara ja no serà així, doncs poden passar dues coses. Una, que no se n'assabenta la gent, i aleshores passa, potser com a mi avui, que dic, ostres, això què és? O dos. Que la gent al final diu, bueno, com que això ha de canviar, doncs mira, tu, Anxes Castilla i l'Arros Aragón. Ja està, que sigui el que diguis.
Ja. Bueno, ara parlarem del que està passant a Madrid, amb Pedro Sánchez, i també parlarem amb l'advocat del germà de Pedro Sánchez, però abans, el dia 23 de desembre, heu d'apuntar-vos a l'agenda el que farem, perquè farem un especial Nadal del matí de Catalunya Ràdio. Ja us hi podeu apuntar a la web de Catalunya Ràdio. Correu si no voleu quedar-vos sense lloc, perquè hi ha molta gent que ja ho ha fet. Tindrem en directe, atenció, els Amics de les Arts, els números musicals del Dia de la Marmota, dirigit per Enric Cambrai, que espera que sigui el musical d'aquesta temporada, i també hi haurà actuacions de la Su i l'Augut.
Vull tornar a sentir-me viva quan ballem juntes al pis. Vull tornar a sentir la vida de només mirar-nos. Vull que sàpigueu que no he estat bé i que no és cap excusa.
Deia que també hi haurà Blaumut i també Damari Gelabert. Això ja et queda una mica lluny, Vicent, però vaja. No, però això és un èxit, Damari Gelabert és una cosa espectacular a les famílies. I també Dorian, per exemple, que ens presentaran el seu nou disc. No hi faltaran tampoc el Ginestar.
De tot el món.
Tenim convidats especials amb l'Albert Hom, el Soriguera, el Feixedes, el Joel Díaz, el Màrius Serra, per exemple, la Judit Mascó, els companys del Búnquer, el que no ha sortit aquí, tots els realitzadors de Catalunya Ràdio. Hi haurà moltes sorpreses. Us hi convido també a vosaltres, si voleu venir, Vicent, Anna, Sergi i Montserrat. Estareu més que convidats, i els oients que vulguin acompanyar-vos es poden inscriure ja a la pàgina web de Catalunya Ràdio, catradio.cat, i demanar les entrades el dia 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona. I dit això, anem a parlar del que està passant a Madrid. Serà un any bastant complicat políticament, perquè Pedro Sánchez cada vegada està més assenyalat, tot i que és veritat que l'estabilitat política d'ara de Pedro Sánchez, amb els seus socis, diguéssim, parlamentaris, fa difícil imaginar, Montserrat, que això pugui caure en algun moment, perquè si cau Pedro Sánchez, cau també l'estabilitat parlamentària, cauen també aquests socis parlamentaris com Junts i Esquerra Republicana.
Sí. Jo tinc la sensació de que tothom està preparant el que vingui en el moment que hi hagi eleccions, i que aquestes eleccions, excepte que trobin doncs a algun dels membres del govern a fuetejant la seva àvia, és molt difícil que hi hagi una possibilitat de que qualsevol dels que formen la consorça del govern els deixi caure, perquè cap d'ells jo crec que podrà tenir en el futur immediat una posició protagonista com la que tenen ara. Per tant, jo crec que el propi Partit Popular és conscient i l'única cosa que estan pensant és si a les properes eleccions, en tot el que hi ha i una certa memòria que hi pugui haver-hi, prefereixen una alternativa de PP i Vox i que aquesta sumi entre ells, perquè tampoc tinc la sensació de que qualsevol dels que ara recolzen el Partit Socialista sigui capaç de recolzar el Partit Popular si necessita Vox.
Vicent.
Jo crec que aquesta història, des del començament de la legislatura, que és la línia clara que defineix tots aquests anys, és a dir, el PP, el senyor Feijó, que juga tot el seu futur polític a fer caure el govern socialista, a posar en contradicció el govern socialista amb els seus socis parlamentaris i a convocar eleccions en les quals el PSOE arribaria molt tocat i, per tant, seria més fàcil de guanyar. I aquí el senyor Feijó ni pensa en una altra cosa, ni pensa en inundacions, ni pensa en el senyor Mazón, ni pensa en... només pensa fer caure el senyor Pedro Sánchez. Però de l'altre costat, i amb la mateixa obsessió i amb la mateixa força o més, hi ha un govern que no vol caure. El senyor Pedro Sánchez no vol caure de cap manera. I tots juguem a pensar, per ara, que els socis parlamentaris no el faran caure. Perquè per molt que el critiquen, i per molt que l'obstaculitzen, i per molt que no li permeten aprovar pressupostos, i per molt que diguen i diguen i diguen, si el deixen fer caure, fins i tot a ells es podria passar factura la jugada. Perquè hi ha molta gent que diu, estan facilitant l'entrada d'un govern de PP i Vox. I, per tant, ostres, estos tios són còmplices també del que està passant. Clar, igual estem bastant temps, dic jo, jugant aquestes coses.
Però mira el que estem veient a França, per exemple, no? Que ara veiem com una moció de censura de l'esquerra, l'extrema dreta li donarà suport i, per tant, faran caure el govern.
Sí, però ha de dir que li expliqui una cosa.
Però que s'està normalitzant una sèrie de suports...
Sí, clar, sí, sí, estranys, de vegades estranys. Sí, però no és el cas nostre. Perquè aquí els dos fronts, els dos blocs estan claríssims. I deixa que li expliqui una cosa. El mateix senyor Feijó, que diu que el senyor Sánchez ha de caure, que això és una catàstrofe...
Sí, però els blocs també estaven claríssims allà, eh?
Sí, sí, els blocs estaven claríssims allà, però el fet de que... Però lo de Moscou, no Moscou. El fet que això passi estan difuminant en llocs d'Europa, però jo aquí no veig que es difuminen. I el que sí que... Igual que tampoc no veig...
I perquè Macron tampoc és un ésser definit. És a dir, que la marxa és un moviment que pot, d'alguna manera, desbloquejar aquests blocs...
Pot passar de la banda i l'altra, al final, no?
I després jo crec que fa molt de temps que a França el concepte d'esquerra, el concepte d'extrema dreta, el concepte de dreta, el concepte... Fins i tot el senyor Macron, que és exactament ideològicament del Partit Socialista, ni està ni se l'espera, etc. Vull dir que no és la mateixa situació. Aquí, en aquest sentit, i a Catalunya, sobretot, perquè això és diferent a Espanya, això viu d'una altra manera. Si vivim encara... en certa manera, la gent que diu exageradament, molt exageradament, que s'ha tornat al frontisme del 31 o del 36, les circumstàncies socials i polítiques han canviat brutalment, i això no té res que veure amb el que passa socialment, però políticament el frontisme està a l'ordre del dia. I l'independentisme català, la cosa que té en contra és que en el moment que fas un moviment que debilite profundament a Pedro Sánchez o que obliga a convocar unes eleccions avançades, també està tocat. I aleshores Sánchez juga amb això. I com això és molt més immòbil a Espanya que en qualsevol altre punt d'Europa en aquests moments, on les polítiques són, com diuen ara, més líquides i més fluides, doncs jo tinc la tendència a pensar que això d'ací s'allargarà bastant.
Sergi.
Bueno, el frontisme a l'estat espanyol és obvi que no ha nascut ara, eh? En aquest sentit, sí, clarament sí que és una herència de la República. De la República i fins i tot més enllà, més endarrere. Ha existit, seguirà i s'ha accentuat, diria, els darrers anys. L'actual Partit Socialista, a més, tampoc no és el Partit Socialista de Felipe González. Felipe González mai hauria ungit una majoria de govern, una majoria parlamentària com l'actual a Madrid. De fet, d'aquí ve també, en bona mesura, l'odi o l'animadversió que té Felipe González, per exemple, contra José Luis Rodríguez Zapatero. De fet, per González, Zapatero és l'origen del mal, perquè és qui comença les aliances més enllà del que representava Convergència, amb la qual s'hi havia pactat a Felipe González. De fet, a les memòries, Pujol, les memòries de Vicenç Villatoro, que li va escriure Vicenç Villatoro, el llibre d'entrevista explica, amb tot luxe de detalls, que Felipe González el truca demanant-li, sisplau, que es posi d'acord amb l'Aznar, que que sobretot s'hi posi d'acord ell, que estabilitzi el govern de l'Aznar. Ara, avui, en la situació que estem, és obvi que no té cap mena de sentit. És absolutament inviable una moció de censura perquè no beneficia a cap dels que, a cap dels que avui estan donant suport a la majoria de govern. És obvi que no, que faria caure, que possiblement seria el final de trajecte de Pedro Sánchez, perquè, diguem, amb totes les causes judicials que té pendents el Partit Socialista, amb la pèrdua, precisament el que ha sostingut el govern de Felipe González, ha estat la capacitat de retenir el govern des de la moció de censura de 2018. Jo no veig ara, no li veig cap altra sortida. És això el que cohesiona en aquests moments a la gent al voltant de Pedro Sánchez. I com bé apuntàveu alguns, és no qui tenen a guanyar en aquests moments, no només els partits independentistes catalans, que hi té a guanyar, per exemple, Bildu o Podemos o Sumar, amb donar una oportunitat al Partit Popular, que a més tots sabem que acabaria recolzat, com ha fet a totes les, pràcticament totes les autonomies, amb l'extrema dreta pura i dura. Per tant, ni que sigui amb pendes i rodolons, em sembla que allà Pedro Sánchez, per dies, per mesos, per anys, o almenys crec que aquesta és la seva voluntat, bàsicament perquè no hi té absolutament res a guanyar.
Ara deixo parlar a Ana Grau, però abans deixeu-me saludar l'Emilio Cortés, que és l'advocat de David Sánchez Pérez Castejón, que és el germà del president del govern espanyol, que recordem que està citat a declarar per suposades irregularitats en la creació del lloc de feina que té a la Diputació de Badajoz com a coordinador d'activitats dels conservatoris. Senyor Cortés, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, encantado.
¿A qué atribuye usted la citación del hermano del presidente?
Bueno, lo que me atañe a mí merece únicamente un enfoque técnico-jurídico. No entro en otras consideraciones, no porque las pueda desconocer, sino porque no me competen. Desde el punto de vista técnico-jurídico, a que, según parece, en España es posible abrir un procedimiento contra una persona con unos recortes de la prensa y con el pantallazo del portal de transparencia, sin llamar ni siquiera a los periodistas para ver cuáles son sus fuentes, sino directamente abrir unas diligencias previas con carácter prospectivo en lo que viene a constituir, a mi juicio, una especie de causa general contra un ciudadano que evidentemente ha intentado cumplir en todo momento con sus labores funcionariales y que, sin embargo, ya digo, se está enfrentando a un proceso absolutamente inquisitorial donde se le está mirando hasta el último céntimo, el último renglón de su vida y, en definitiva, lo que viene a constituir una investigación prospectiva impulsada por unos grupos que evidentemente tienen un interés de sesgo político en la eventual condena de este señor.
¿Se le sorprende el motivo de esta investigación, los indicios de delito que dice la jueza?
Me sorprende y me preocupa la forma en la que ha sido abierta el procedimiento. Luego, afortunadamente, ha ido siguiendo su curso natural, es decir, que del 100% de imputaciones que inicialmente se enunciaban de esa forma tan abierta, pues nos queda muchísimo menos de la tercera parte, en concreto lo que tiene que ver con la dotación de la plaza de la que actualmente goza David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Todo lo demás, después de una labor ingente, después de un trabajo muy grande de inversión de la carga de la prueba y de documentar aquello que en principio no sería propio en un Estado de Derecho, pues tanto los informes de la Agencia Tributaria como los informes de la UCO ponen de manifiesto que desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista tributario no es que mi cliente haya cometido algo parecido a un delito, es que ni siquiera ha cometido una irregularidad de naturaleza administrativa. Por tanto, hemos puesto el procedimiento en esa orientación en espera de que el día 9 de enero podamos explicar todo lo que tiene que ver con la dotación de su plaza, de la que naturalmente don David Sánchez es completamente ajeno.
Hay cosas que sorprenden, por ejemplo, estas acusaciones de un patrimonio millonario de David Sánchez que no es cierto porque se confundieron el número de acciones con el valor que tenían, ¿no?
Naturalmente que sí, lo cual pues da a entender muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente la que ya decía, la ligereza, la falta de rigor con la que se admiten a trámite en España determinado tipo de denuncias, que ya nacen sospechosas, y insisto, por el propio sesgo de las instituciones que la presentan, ¿no? Yo creo que, hombre, todos tenemos ojos en la cara. No nos podemos poner de canto y pensar que es inocuo que estén abogados cristianos y esté justicia europea y esté manos limpias, en fin, la terna de siempre que nos lo vamos encontrando por los juzgados del territorio español en una cosa y en otra.
¿Usted cree que después de declarar su cliente se le van a retirar las acusaciones?
Pues yo espero que sí, porque además su declaración no es aislada, sino que se integra en un curso de declaraciones que nos va a tener el día 9 de enero casi durmiendo en Badajoz. Por tanto, la valoración integrada de todo lo que digan testigos y peritos, además de los propios investigados, dará una resultante compatible con que evidentemente no ha habido nada irregular, no en la convocatoria de la plaza, sino en la resurrección de la plaza, porque la plaza de coordinador de conservatorio ya estaba creada en la Diputación de Badajoz, la persona que la ostentaba está localizada y simplemente se marchó por un motivo personal y al cabo del tiempo se sacó dicha plaza, siendo así además que David Sánchez no tenía ningún tipo de vinculación con Badajoz. Simplemente era un músico que estaba pendiente de las convocatorias que se hacían a través de los portales y cuando vio que había una plaza compatible con su perfil profesional, la firmó, concurrió con otras personas, la obtuvo y ninguna de estas personas ni siquiera presentó una reclamación administrativa por las bases de la convocatoria, por los méritos que había que alegar, por la forma de desarrollarse el concurso, por la propia adjudicación, sino que deportivamente entendieron que había ganado un candidato con más méritos aquí, país y después gloria.
Claro, detrás de esta denuncia hay, por ejemplo, Manos Limpias o Hazte Oír. No sé si usted ve detrás de estos pseudosindicatos intereses políticos.
Hombre, naturalmente, solamente hay que ver el papel procesal. El papel procesal no es inocuo, es bastante tozudo. Cuando uno lee qué es lo que pide y en qué términos se pide o cómo se orienta una investigación criminal, pues evidentemente se da cuenta que el proceso penal no es para ellos un fin, sino que es un medio. Y esto ya digo, se lee con el papel procesal porque llevo muchos años leyéndolo.
Senyor Emilio Cortés és advocat de David Sánchez, que és el germà del president del govern espanyol. Gràcies per acompanyar-nos.
A ustedes, buenos días, encantado.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors què volem, saps? Sí. Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Exacte, petits reptes, no?
Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que ha rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passer Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Durant i en Goray García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Aquest dijous, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Amb la col·laboració de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera.
012, la millor resposta.
Has vist la Pial? És que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
Com que el Vidal aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo.
Cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
Durant l'eclipsi es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Andreu Buenafuente i Victòria Luengo.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui, amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostenir.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'Àvia web de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la nova Acadèmia de Videojocs.
Això és Nivell Extra.
No és un programa de videojocs, són persones que juguen a videojocs. Amb gent molt diversa crearem, aprendrem, compartirem i ens relacionarem per millorar les nostres habilitats per la vida real. Nivell Extra.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
En tertúlia al matí de Catalunya Ràdio, amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. Ara parlem també del que està passant a Instagram. No sé si heu vist aquest compte d'Instagram que es dedicava a escampar rumors i molts de caràcter sexual, per cert, d'acusacions, insults i calúmnies d'adolescents menors d'edat a Sant Cugat. Ho ha denunciat el Jofre Llombart, ara parlem amb ell. Però abans, per tancar aquest capítol de Madrid, Anna Grau.
Bé, home, jo penso que he escoltat el Vicent, la Montse, el Sergi, em sembla que el tema del frentisme el tenim tots clar. Jo m'agradaria subratllar les paradoxes del tema. No sé, per exemple, ahir estava el senyor Miguel Tellado aquí a Madrid, que va tenir una xerrada amb en Dani Cirera al Círculo Equestre, però també em sembla que va ser ahir que va haver-hi aquesta cosa al Senat pel tema de l'avortament. Jo penso que el PP no li fa cap favor. Clar, perquè dius, a veure, jo penso que s'entén més que el PSOE s'enroqui, perquè és normal que la gent vulgui, vull dir, no ens enganyem, que vulgui continuar manant, que vulgui continuar governant, i penso que com que tota la política va al voltant, ni tan sols contra el tot és Pedro Sánchez, o sigui, et lleves el dematí i tot és Pedro Sánchez, tot és algun tema... Doncs clar, que en Pedro Sánchez parli d'en Pedro Sánchez em sembla més normal que no pas que l'oposició es passi tot el dia parlant del Pedro Sánchez, perquè paradoxalment, com més el PP intenta tombar Pedro Sánchez, més s'enroca Pedro Sánchez, com bé diu el Vicent, no, de moment no es donen les condicions doncs, perquè el PP pugui tenir unes aliances com les que li agradaria tenir amb Junts i el PNV, per tant, o és Vox o és no res. Llavors jo penso que el que seria més intel·ligent per part de l'oposició fer una cosa més llarga, i sobretot treure en Pedro Sánchez de totes les converses. Penso que això realment l'està convertint en una mena de cabdill, no només del seu partit, sinó de l'oposició. I ja que citaves l'exemple francès, recordem, era Macron va avançar les eleccions per parar la Marine Le Pen, llavors resulta que el resultat és el que és, i no oblidem que el que hi ha avui són dues mocions de censura diferents, i que fins a l'últim moment el senyor Barnier es pensava que la Marine Le Pen li salvaria la part de seure. O sigui, que no s'atreviria...
És el que té anat lligat amb l'extrema dreta.
Sí, que sí, no s'atreviria a secundar una moció, diguem-ne, de l'extrema esquerra. Bé, doncs hi ha gent que té menys complexes, no? I a més no oblidem que a França, si realment, vaja, vull dir, no es poden convocar eleccions amb un termini. Vull dir que el frentisme, que moltes vegades és un paripé, no hi ha una autèntica sinceritat, al final, doncs et pot sortir el tret per la cua. No,
aquestes pinces ja van existir a Espanya, us en recordeu?
Sí, espera,
programa.
Que el Pablo Iglesias...
Què va fer? El Partit
que el Pablo Iglesias està calentant per la banda. Aquí veurem una pinça en el seu dia PP Podemos contra el Sánchez.
Julio Anguita i José María Aznar. Però
l'Anguita és l'ídol del Pablo, eh?
Sí, però... L'única cosa que es pot dir de Pedro Sánchez, en el sentit de que podria passar alguna cosa, és l'extrema fragilitat i debilitat de tota l'amalgama i de tota la melassa que l'acompanya i que li dona el suport parlamentari que necessita. Però respecte a canvis com els que passen, per exemple, a França, és la situació, és absolutament
totalment,
diferent.
Totalment.
Jo volia dir una cosa...
No, per això dic, és com aleshores, la situació de França és com la d'aleshores,
exacte,
però
exacte,
no com la d'actual nostra.
No, però no com la d'aleshores. Jo volia dir, home, i venien...
Vox és un ciment perfecte en el partit.
I venien d'anys de governs absoluts de Felipe González.
Efectivament.
Jo, de totes maneres, volia dir una cosa, perquè ja que vostè ha entrevistat a l'advocat del germà de Pedro Sánchez,
sí,
he seguit una mica el cas, i realment, és que, clar, a veure, és allò que atribueixen a Mark Twain, tot s'atribueix a Mark Twain o a...
Sí, sí, ara últimament
no,
està molt citat.
O a Groucho Marx o a Oscar Wilde, que són els tres que s'emporten totes les atribucions, però aquella cita de el fet que jo sigui un paranoico no es clou que em puguen perseguir. I clar, és que quan tu llegis una mica les acusacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, és que estàs dient, estan anant per ell. És una cosa, o sigui, anem a veure, la principal imputació és que a aquest senyor se li va canviar la denominació del càrrec, que va passar de ser de coordinador d'activitats dels conservatoris a cap de l'Oficina d'Arts Escèniques de la Diputació de Badajoz, i per tant que aquí hi ha també un canvi en la retribució. I ja parlem ràpidament de malversació de diners públics. Perdó, però després comencen a investigar i diuen, ah, aquest senyor, en la seva declaració de la renda, resulta que té unes accions del BBVA i en uns anys aquesta declaració l'ha posat en euros i en uns altres anys s'ha limitat a posar-la en el nombre d'accions que té. Mm. I dius tu, per l'amor de Déu, però és que estan, però per l'amor de Déu...
Està més clar que l'aigua. Sí. Ara,
home,
ara,
per l'amor de Déu, és que està buscant-lo en lupa.
Breument, breument, Sergi.
Sí, bueno, jo voldria afegir només una darrera qüestió, dèiem que fa un tuf a naftalina que crec que hauria de preocupar en general a tothom, i és la proliferació de querelles que inicia l'extrema dreta, pura i dura, manos límpies, i mai un nom hauria de tenir, un tenia tant sarcasme, reixo a límpies, i també el protagonisme de Vox en les acusacions. Que hi hagi tants judicis en aquests moments que tenen darrere, o que qui els inicia siguin formacions d'extrema dreta o formacions amb un passat obertament corrupte, amb dicis claríssims, quan no aprovats, en el cas concret de Manos Límpies, o, per exemple, el protagonisme que té Vox, em sembla que hauria de preocupar a qualsevol estat, a qualsevol democràcia liberal com és la nostra. Crec que és molt preocupant i, a més, és molt revelador del moment que vivim.
Són les 9:27. Això va canviar radicalment de tema. Jofre Llombart, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què ha passat?
Doncs mira, ha passat que aquest cap de setmana han començat a aparèixer a través d'un compte d'Instagram una sèrie de missatges anònims en què atribuïen informacions, mentides, calúmnies, vexacions, amenaces, insults cap a adolescents de Sant Cugat. I aquest compte d'Instagram, a través d'aquest compte com a tal, no penjava cap post, però sí a través de stories penjaven aquests missatges. Una de les persones afectades és la meva filla, m'ho va fer, és molt important la comunicació pares-fills, és bàsic en tot això. Gràcies a això ens vam poder començar a moure a través de l'Institut, a través d'Instagram i sobretot a través dels Mossos. I ahir a la nit vaig presentar denúncia a la comissaria dels Mossos de Sant Cugat. Vaig, però seran més pares ara.
És a dir, quin tipus de publicacions feia? De què parlava?
Doncs mira, des de molt senzilles, a tal le gusta qual, a tal le pone los cuernos, a altres amb molt més sentit sexual. La tal se folló a qual en los lavabos del centre comercial. El tal tiene hongos en el pene, però no, sense dir pene, saps? Etcètera, etcètera, etcètera. Amb noms, cognoms i atribucions.
Clar, ara n'han aparegut d'altres, no?, d'aquests comptes d'Instagram.
Clar, per què ens vam moure tan ràpid? Per què vaig haver d'anar a Mossos tan ràpid? Perquè quan jo estava a comissaria li podia dir al Mosso d'Esquadra, miri, és aquest compte, encara està actiu, encara està penjant, i efectivament, mentre durava la denúncia, la prestació de declaració, vam poder fer captures de pantalles i gràcies a això tenen les proves. Aquest compte ja ha desaparegut. Però a la mateixa velocitat que tancaven aquest compte, n'apareixien d'altres amb petites variacions, una vocal per aquí, un punt per allà, un guió baix per allà, perquè ja estan preparats per tornar a reprendre l'activitat amb un altre nom.
Clar, és a dir, aquí hi ha una cosa que és aquest compte el que fa i l'altre és qui segueix aquest compte, perquè entenc que quan apareix aquest compte hi ha tota gent que comença a seguir-ho, que són adolescents també de Sant Cugat.
Exacte, sí, sí, sí. Per aquí és on anirà la pista dels Mossos d'Esquadra. Entre els seguidors... La meva filla no té compte d'Instagram, d'acord? Aleshores, tot això ho va rebre a través de captures de pantalla que li va enviar companyes seves que sí que en tenen. Aleshores, a través de qui segueix aquest compte i a qui segueix aquest compte, doncs podrem saber, o els Mossos podran saber qui ho ha generat, sí.
I em deies que hi ha més pares, per tant, i mares preocupats com tu. És a dir, que ara mateix
sí.
Hi haurà més denúncies, sí. Segurament.
De denúncia n'hi haurà una, és d'allò que en diuen denúncia ampliable. És a dir, ara la denúncia que vaig encetar jo és una denúncia oberta, i ara els... per cert, faig una crida que si hi ha pares de Sant Cugat que vulguin, doncs que vagin a la comissaria, estan perfectament al cas d'aquest afer i afegiran les informacions que puguin.
I aquí hi ha una altra cosa, Jofre, que és que bravo. O sigui, que crec que fer-ho... No, però que fer-ho ràpid... A vegades, no, quan reps una cosa com aquesta, no saps com reaccionar. Penses, bueno, escolta, li dius... El primer és treure la importància, no? La filla, dius, bueno, no passa res. No, sí que passa. Sí que passa.
Sí.
I s'ha d'anar a la policia, sí. I s'ha de denunciar, perquè això no... A més, en un col·lectiu tan delicat com és l'adolescència, i en un poble, és a dir, estem parlant d'un poble.
Sí, el problema és que si jo hagués anat un parell d'hores més tard, clar que tenia les captures de pantalla, però jo no hagués tingut la mateixa força perquè el compte ja no existia. Aleshores, davant dels Mossos vaig poder veure, els Mossos van poder veure in situ com funcionava, perquè aquesta és una altra cosa. Hi ha una plataforma que es diu ngl.link, que facilita tot això. És a dir, vas a la ngl.link, et vincules en el compte d'Instagram que tu vols, allà publiques el missatge i aquest missatge surt en forma de story en aquest compte d'Instagram on apareixen. I és tremendament fàcil.
O sigui, és una manera de protegir-te, diguéssim, de que ningú sàpiga trobar-te el rastre.
Exacte. Ah, però això sí, hi ha d'haver algun filtrador, perquè jo vaig intentar publicar missatges, els vaig escriure de manera totalment innocua, per veure si aquell missatge innocu el publicaven també, és a dir, si la publicació era sense moderació, sense filtre, i sortia tal qual. No, el meu missatge bonic, per entendre'ns, no va sortir. Algú està moderant que només entrin els tòxics, per entendre'ns.
Mira, m'acaben de contestar de Mossos, Jofre, que estan treballant, en el teu cas, sobre la denúncia que has presentat, estan treballant amb una tipologia delictiva de descobriment i revelació de secrets, diuen. Per tant, això... És a dir, ho dic perquè aquests nois o qui hagi estat que hagi fet això, que sàpiga que ha participat d'un delicte i que, per tant, si els enganxen, tindran les seves conseqüències, que no seran
ells,
poques.
Ells, si són menors d'edat, que fa tota la pinta, els pares, mares o tutors legals. Sí. És així. Sí. Però bueno.
Una abraçada, Jofre.
Sí. Gràcies, Ricard, per fer-vos en ressò.
Abraçada, gràcies.
Vinga,
el Marc Massip és director de Desconnecta i psicòleg expert en addiccions de noves tecnologies. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Clar, això ens recorda, ara pensava en la sèrie de Gossip Girl d'adolescents de Nova York. No sé com podem actuar per efecte imitació en els que han fet en aquests comptes. És a dir, com actua, com funciona això?
Jo veig diversos punts. Fixa't, els pares que els seus fills no tenen Instagram, ara no només s'han de preocupar d'aquesta lluita, que els pares de nens adolescents et diran que no és una lluita senzilla, sinó que, a més, aquells adolescents que els seus pares sí els deixen tenir Instagram no afectin els seus fills. No? Et dones compte, no?
No,
solo lo mío, sinó a sobres de que jo educo bé i a l'edat que no li toca no té Instagram, a sobres, ojo, que hi ha altres pares que s'ho permeten i, per tant, igualment la meva filla es veu afectada, no? Primer punt, el que és offline. Com està aquesta nena? Aquesta nena i aquests nens afectats. Pensa que estem parlant de nanos amb una edat de necessitat de pertenença a grup i admiració dels seus iguals absoluta. Molt més del que diguem tu i jo, diguin els seus pares i els professors.
Sí, sens dubte.
Clar, acabem de deixar... esteu d'acord, no? Acabem de deixar en un ridícul, en una situació desagradable, on potser nosaltres amb l'esquena més gran ho podem suportar, però ells amb una edat més fràgil, i on això és tan important i tan transcendental, veure com es veu afectats.
El Jofre deia una cosa que és molt interessant, que és sort que tenim confiança i que parlem les coses, no? Perquè potser altres nens... És una etapa en què és complicada, no? I que a vegades el diàleg amb els pares és complex o no es produeix amb facilitat. Seria normal que aquesta nena no hagués dit res als seus pares perquè passa a moltes famílies, per vergonya o pel que fos. I no passa res perquè els pares tenen més eines i en aquest cas segurament tenir aquest suport, com ha mostrat el Jofre amb la seva filla, també ajuda la filla, d'alguna manera, a dir, escolta, això és il·legal, això està als Mossos, tinc raó jo, no? Puc anar amb el cap ben alt.
Sí, sense cap mena de dubte. El fet de... No conec el cas del Jordi i la seva filla, però segur que hi ha un treball de fons on ha forjat una confiança per quan passin coses com aquesta li pugui dir. No? Aquí hi ha un treball de fons d'educació amb pare-filla o pares-filla. No és tan habitual. El més habitual és que avisen una professora, una psicòloga, a una amiga més gran, una germana més gran, una cosina més gran, no? Per tant, el primer és estar pendents de la nena. I després, evidentment, fer la denúncia com l'han fet. No tindrà gaire recorregut en el sentit de que, bueno, sí, però, doncs ho tindran que esborrar, si tancaran a compte, i els seus pares els diran que els seus fills ho han fet malament. No ens enganyem, no hi ha més recorregut que aquest. Però... per mi el preocupant del tema
però,
és que això...
Però què porta, Marc, a assenyalar a un company a les xarxes?
Per qui ho fa o per qui ho rep?
Per qui ho fa, és a dir, per què fan això?
Ja. Sembla que s'ho sapigués.
Ja.
No estaríem aquí. Tindríem que conèixer qui ho ha fet. És que em sembla molt general. Entenem que en aquestes edats es cometen errors. Deia el Jofre, crec que són adolescents. Bueno, ho espero. Ho espero.
Ja.
Ho espero profundament, que siguin adolescents, que dintre d'una immaduresa i una estupidesa i potser se'ls ha anat de les mans i no ho pensaven, i... però que no en tinguin 30 o 40. Si us plau, tant de bo. I potser en tenen 22. Vull dir, hem de veure. Què porta? Bueno, doncs des de la idiotesa a la immadurez, no? Anem a veure què és i... Tant de bo siguin adolescents que se'ls ha anat a les mans.
Sergi Sol.
Sí, home, aprofitant el que dèieu, escolta'm, jo també soc pare, també tinc dues criatures i també he vist moltes situacions i ara no ens oblidem que la canalla entre ella pot arribar a ser molt cruel. Perquè, per exemple, es produeix entre un nen amb un altre, doncs de fer-li assetjament escolar, d'intimidar-lo, doncs aquestes coses passen cada dia. De fet, és un dels grans problemes en el que ens trobem en aquests moments, no? Per què passa? Bueno, no sé, segons un sociòleg ens podria explicar moltes teories de per què passa, però passa constantment. I no parem de veure com el tema de l'assetjament escolar en particular és una de les preocupacions, un dels grans problemes dels que vivim. Però jo volia comentar-vos una situació que em vaig trobar fa unes setmanes, a Sant Sadurní d'Anoia. Vaig acompanyar amb un company, a presentar una denúncia precisament per injúries i calúmnies en una de les xarxes socials, diguéssim, no? I la reacció dels Mossos va ser dir-nos que, bueno, que si volíem presentar la denúncia, que la presentéssim. Però aquesta denúncia calculaven ells que el jutge potser no la movia fins d'aquí 5, 6 o 7 anys. De manera que la persona que ens va atendre de Mossos ens va acabar dient que el més recomanable, si volíem que això tingués un cert recorregut, una certa agilitat, és que et posessis en mans d'un advocat i també d'un procurador. Aquest company amb el que vaig anar, que no va calent d'armilla, diguem, doncs escolta'm, ara això d'entrar d'allà amb un recorregut, diguem, que no saps ben bé quin pot ser, i haver-te de gratar la butxaca de seguida, doncs, bueno, el va fer enrere. Però, en tot cas, el que havia de ser la denúncia penal ens va explicar que tal i com estan desaturats els jutjats, doncs que no portaria enlloc, o que quan es mogués, potser saps ja, diguem, ja fórem tots calbs. O sigui que, tornant a la pregunta inicial, que em sembla que ens feia algun dels companys de l'equip, es poden controlar les xarxes socials? Jo entenc que en aquests moments qui podria fer-ho està absolutament desbordat i no hi ha prou mitjans.
El que podria fer és el govern. Austràlia ha prohibit per llei les xarxes socials fins als 16 anys. I ara el govern espanyol prepara aquest informe que vol recomanar telèfons analògics sense internet fins als 16 anys. Però és una recomanació, això, no?
I ara un altre punt, que no ve el cas, però té a veure amb això. Avui l'aristocràcia tecnològica, els propietaris d'algunes d'aquestes xarxes socials, són els grans magnats, són les primeres fortunes del món, segons Forbes. Són els que han condicionat i han impulsat el govern més important que hi ha sobre el planeta, que és el govern dels Estats Units. I és precisament un d'aquests personatges, l'Elon Musk, propietari d'una d'aquestes xarxes socials, concretament de la xarxa social X, com tots sabem, qui una de les primeres coses que va fer va ser fora tot el departament, o bona part del departament, que controlava precisament, no?, o que feia un control precisament d'aquesta mena d'abusos que proliferen tant i tant les xarxes socials. És a dir, tornem-hi a la pregunta de si és possible o no controlar això. Home, els que podrien fer-ho, començant amb els prioritaris, no semblen gaire disposats a fer-ho. I els personatges avui que són propietaris d'aquestes xarxes no són, des del meu punt de vista, com a mínim cap exemple gaire edificant ni que em convidin a l'optimisme.
Anna.
Bé, a veure, aquí hi ha bàsicament dues opcions. O això ho estan fent uns malparits, allò de 30 o 40 anys, que és una de les hipòtesis, no sembla probable, però el psicòleg no la descartava, i llavors sí que, vaja, que espero que la denúncia els hi caigui al cap i que realment li desitjo al Jofre tota la sort, perquè això seria molt alarmant. Però com ens trobem amb lo de sempre, que són adolescents de la mateixa edat que estan utilitzant, aquí ja tenim un problema. A veure... jo ara diré una cosa que pot semblar paradoxal, però penso que el bullying, l'assetjament, aquesta mena de maltractament entre infants i entre adolescents, per desgràcia, ha existit sempre. I jo sempre, a la meva filla, quan va arribar a aquesta, li deia dues coses. Dic, mira, dic, jo agraeixo a les xarxes socials que me n'assabento en temps real del que diuen de mi, perquè abans podien dir de tu barbaritats i te n'assabentaves, doncs, 10 anys després, quan ja no tenies dret a rèplica, i dos, doncs, perquè queda constància. O sigui, les xarxes, evidentment, poden amplificar el bullying, però també en deixen un rastre que ens podrien... ens permeten encarar. Jo a la meva filla, un consell que li vaig donar, dic, mira, dic, el que surt amb xarxes sobre tu, a tu t'interessa un 100%, a la gent que et coneix li interessa un 50%, a la gent que no sap qui ets li interessa un 10%, i demà passat ja només te'n recordes tu. A veure, amb això no estic intentant treure importància al que està passant, no? Sí que dic que realment, per desgràcia, els adolescents no són... o no són tots ells éssers de llum, és una edat molt complicada, sempre hi ha hagut violència verbal, psicològica, física, a vegades fins i tot sexual entre ells. Les xarxes, evidentment, són un exemple més de tot això, i potser hauríem d'agrair que ens permetin veure el problema i actuar-ho. O sigui, potser no, hauríem de mirar la lluna i no el dit. Potser el problema no són tant les xarxes com les actituds que es vehiculen a través d'aquestes xarxes. I jo el consell que donaria, per exemple, estic totalment d'acord, doncs, que aquí s'ha evidenciat una comunicació molt fluida entre el Jofre i la seva filla. Això és fonamental, que els fills, quan tinguin un problema, vagin als pares, que els pares empatitzin amb els problemes dels fills, i sobretot que, a banda de protegir-los, que tots els pares ho intentem amb totes les nostres forces, la millor protecció és ensenyar-los que, mira, per sort o per desgràcia, al llarg de la vida això et passarà més d'una vegada, més de dues i més de tres. I el sistema d'això te'n protegirà fins a cert punt. La millor defensa és que tu tinguis la força, no diré per entomar, perquè tu no tens per què entomar un abús, però per saber, diguem-ne, sobreposar-te a l'abús, no caure en una dinàmica d'acció-reacció de l'abús, o sigui, ah, com tu m'has fet això, doncs jo ara també entro, te fico més d'acció, saber sobrevolar això i passar, doncs, actituds més positives.
Sí. Mira, com jo he tingut algun capítol d'assetjament a les xarxes, que evidentment ens ha parat de contactar amb els Mossos, una de les coses que sempre diuen és, bueno... si no hi ha alguna cosa que amenaça la teva vida directament, és molt difícil de que això ho podem perseguir. És veritat que en el meu cas s'han publicat l'adreça de casa dels meus pares, que hi ha coses que sí que s'han perseguit, però l'únic que ha fet els Mossos és borrar aquestes dades i eliminar el rastre digital a les xarxes que puguin posar en perill la vida del meu i dels voltants, diguéssim. Però en cap cas, si no traspasses una línia molt clara, l'assetjament, diguéssim... és difícil, és molt difícil de perseguir. Més en aquestes edats, com deia el Marc, Vicent.
Bueno, ho està dient vostè, que això és resignar-se, vol dir madurar una mica i aprendre a relativitzar les coses que diuen sobre tu, però resulta que això ens porta a resignar-se també davant de la... acostar-te a la impotència davant de la impunitat. És a dir, nosaltres ens estem acostumant a que el que abans no es permetia en premsa, ni es permetia en televisió, ni es permetia en ràdio, i no parla d'abans, en temps d'una dictadura, sinó en temps de democràcia, i en democràcies com les nostres. Doncs ara sí que es permet a través de les xarxes, i això és dur d'assumir, eh? Vull dir, a mi també, tots, segur que tots tenim episodis, tota la gent que té una certa, petita, la que siga, projecció pública, té un episodi d'algun assetjament o d'alguna barbaritat d'aquestes. I a tots els advocats ens han dit el mateix, la mateixa història. Això acabarà amb no res, i a més, si ho portes de les despeses que implica procurador i advocat i tot el que tu vulguis, aquella persona el que li donarà serà el que està esperant, perquè moltes vegades és gent que espera un protagonisme i diu, ja veurem com acaba la cosa, però mentre no, jo continuaré torturant aquesta persona i això em donarà un protagonisme magnífic. I, ostres, tu, sí que dius, d'alguna manera, no hi hauria manera de regular-ho. I al final sempre penses, bueno, enfortir-te tu mateix, que és terrible. Jo vull dir una cosa amb això, i és que, paradoxalment, a mi, quan vaig entrar en Twitter, que fa poc, perquè mentre dirigia TV3 no vaig voler entrar-hi, em van dir, oh, estàs entrant en la jungla, estàs entrant en un femer, en un vesper, Instagram i Facebook, això sí que és una meravella. I ara ja constatem que això s'està encomanant, no, ja no pel senyor Elon Musk o no el senyor Elon Musk, sinó perquè al final... I al final hi ha una cosa, i aprofitaré per recomanar el Sense Ficció d'avui, al final hi ha una cosa que jo li he dit, i li dic contínuament, les pseudomanades. És a dir, és un tipus de gent que no arriba a una brutalitat necessàriament, de vegades sí, però que gregàriament s'ajunten en grups i són terribles. I aquest Sense Ficció d'avui, que es diu Et faran un home, que parla de com patien els homes en el servei militar obligatori quan la gent actuava com un grup gregari terrible i hi havia linxaments, hi havia agressions. Recomana de veritat la seva visió, sí, sí. Però perquè mirem tots com som també les persones. És a dir, al final, les xarxes el que fan és multiplicar-ne molt més, l'efecte i l'efectivitat. Però aquesta necessitat, aquesta brutalitat, aquesta crueltat d'humiliar a l'altre perquè és dèbil, perquè és diferent, perquè no ens cau bé per enveja, això el portem tots dins i dius... Ostres, tu, home, no podíem intentar, sí, evidentment, home, evidentment, perquè hi ha coses que vostè no faria mai i que hi ha una gent, evidentment, estic dient que no tot el món és igual. El que estic dient és que moltes vegades, sota pressió gregària, sota pressió de grup, això molta sí. gent Clar. Fa exactament el mateix. I aleshores s'ajunten 10 i agarren...
Per això actuen de manera grupal, sí, com tu deies, Clar. I fan un efecte d'imitació al final, Clar. No? Sí,
I això
sí.
és més vell que la humanitat, i aleshores és dir, ostres...
I a més, en aquestes edats, que tu estàs trobant els límits una mica, també.
I, home,
no?
Bueno, i tots hem vist les pel·lícules de teenagers d'adolescents nord-americans sí. que no cal veure pel·lícules. Jo ahir, quan veia això de la mili, deia, no, però el problema és, com deia un dels testimonis que apareixen en aquest documental, el problema també van ser els pares escolapis, el problema també van ser els juniors, el problema va ser l'OJE, perquè era l'OJE que era del règim.
Els escolapis, el problema,
sí, perquè són els meus, i perquè me'ls estima i per això ho
dic. I els meus.
I doncs ja està.
I
si dic que el problema són els pares escolapis, puc dir que són els maristes Clar. O que són els jesuïtes.
És autocrític, ja. està bé.
Sí, i li diré una cosa. El problema va ser això i acaba, també, perquè si no semblarà. El problema, en el meu cas, van ser els pares escolapis des dels 3 anys fins als 11 o 12, que és quan va començar a canviar la cosa. Però fins als 3 anys, fins al 12, qui ajudava a la bestialització de la gent i que aquesta pseudomanada si fora tan cruel, era el mateix sistema. Ara que hem canviat de sistema, i que fins als pares escolapis van canviar quan tocava, dir, hosti, com és possible que la gent continuï caient...
Bueno, canviar de sistema. A veure, continuen havent-hi molts casos d'assetjament escolar que no es volen reconèixer. Els centres escolars, quan els pares van a denunciar coses com aquestes, per això dic que a vegades que això passi a les xarxes socials, com a mínim deixa una traçabilitat i permet fer el que ha fet el Jofre.
Però si el Jofre va al
col·legi i diu, la meva filla diu que aquesta nena diu, són criatures.
Sí, la cara amable, la cara
dura és que... Perdó. Això que et quedes tan tranquil·la perquè has de posar la denúncia, torno a repetir, A mi em van explicar clarament els Mossos que no hi podien fer res.
No.
Fa un moment al Ricard que hi ha una denúncia, doncs, perquè ja t'han publicat, fins i tot t'han amenaçat i t'han publicat l'adreça de casa teva i la cosa s'ha accentuat. Com a molts, el que poden fer, com explicava el Ricard en aquests moments, és esborrar. Però els Mossos em van explicar de manera diàfana, de manera ben clara, que això no aniria enlloc i que aniria per anys. I, per tant, poden seguir fent el mateix durant anys. I que, en tot cas, el que podies fer era gratar-te la butxaca, pagar-te un advocat i un procurador i presentar una demanda civil, que això tal vegada tindria algun tipus de...
Sí, però tampoc, Sergi. Sí, sí. Marc Massip.
Hola, gràcies. Veig diverses coses, no? Aquesta nena, no és un pare, li ha comunicat el que ha passat i l'està ajudant. N'hi ha moltes que no ho fan. I n'hi ha moltes que després anirien a l'escola i encara tindrien més assetjament. I després buscarien com alliviar aquesta sensació de culpabilitat a les xarxes. I el de després ja ens encarreguem els psicòlegs. Tornem a veure que les xarxes, que estic totalment d'acord que no són les que fan això, sinó ho fa un ser humà, no? Com dèiem, un nano torna a fer d'amplificador, torna a haver-hi més viralització, torna a haver-hi més intensitat, i per tant més dolor i més resó, no? Que al final és el que no volem. I jo penso que sí que hi ha una solució, i que això es pot evitar, i és que tu tinguis que tenir una edat per entrar en la xarxa social i tinguis que dir qui ets. Amb la qual cosa, aquesta persona que ho ha fet, ja, o seria un major d'edat que sabríem qui és, o no ho hauria pogut fer perquè és un menor.
no? O un menor de 7 anys, o un major de 7 anys, que sabem l'edat. És a dir,
tota la vida
que hi ha a la xarxa...
Tota la vida els adolescents han begut quan no tenien edat per beure, han fumat quan no tenien edat per fumar, han fet altres coses que teòricament tampoc tenien edat per fer. O sigui, jo penso que aquesta prohibició se la saltarien directament.
Però no solament
bueno,
això...
És... Si no és possible... Perdona, sí. Tota la vida els adolescents han anat amb moto sense casco i ara no en veus ni un sense casco.
Però, de tota manera...
Hi ha una efectivitat. Llavors, si fos impossible que un nen assaltés aquest control d'edat, i no pensaré que aquests, com dèieu, no, aquests homes tecnòlegs multimilionaris no són capaços d'anar a la Lluna i no saben ser capaços de posar-me un accés de control amb una verificació del DNI, per exemple, no seria possible entrar a les xarxes. No seria possible saltar-se aquesta norma.
Podries entrar, sempre es pot entrar.
L'únic problema, no, però tu...
Si no
fos
possible, no.
Clar, ho compliquis i és més difícil, i té raó. Però el problema d'això és que vostè abans, quan volia que hi haguera un canvi, se n'anava així al Pagès de Gràcia i allà no sé qui la tenia. I ara, quan vol que vostè... Se n'ha d'anar a Los Angeles, se n'ha d'anar a Moscou, se n'ha d'anar, jo què sé, a Beijing, i allà parla vostè amb una gent que només de demanar... I els dius que hi hagi una pressió popular... Doncs depèn de cada país, n'hi haurà un altre. El que està clar és que jo crec que aquestes propostes i la proposta de més regulació en aquest sentit no són dolentes, al contrari. És a dir, com a mínim que hi hagi un clamor social, perquè evidentment hi ha dos agreujants en tot això. Primera, que la bretolada d'abans era més o menys limitada, i ara dius, bueno, com a mínim sabem el que diuen, però se multiplica l'efecte per 10.000. I després una altra cosa. Abans... ja hi havia anonimat. A tu et podien deixar una carta, podien fer-te una pintada en el lavabo, podien fer totes aquestes barbaritats. Però moltíssimes vegades, quasi sempre, donaven la cara. I ara, la persona que t'insulta, que et menysprea, que t'humilia, que t'assetja, no dona la cara. I és un anònim. I això és una bestiesa.
Bueno, això és el que pensa el que ho fa. Està clar que si la tecnologia s'apliqués bé, sabríem qui és, perquè hi ha un IP a darrere, i efectivament es podrien posar controls. Quin és el problema... que s'ajunta en aquest cas, per afegir alguna cosa al que heu dit. Perquè ja hi ha molts delictes que s'han anat tipificant amb noms tots ells anglesos, el sexting, el stalking, per parlar del que es fa a la xarxa i que abans es feia sense les xarxes. I que, efectivament, la xarxa amplifica de manera infinitesimal. Quin és el problema de tot plegat? Que s'ajunta una tendència natural de l'ésser humà, que, efectivament, ja existeix abans de les xarxes, amb un negoci... milmilionari. O sigui, ara fa poc llegia en una entrevista en un diari una exmoderadora que va deixar de moderar continguts a les xarxes perquè va acabar el psicòleg, per no dir el psiquiatre, i explicava que el 50% del que moderava era directament porno. Del que moderava. Això què vol dir? Doncs que a darrere d'aquesta plataforma que permet que es faci aquesta difusió, hi ha un negoci que les persones que el fan no pensen deixar anar. I, per tant, el que està lluitant la regulació dels països és contra... És el mateix...
Contra el negoci.
Contra el negoci de la pornografia, que és el negoci més important, més gran, amb diferència de qualsevol altre del que hi ha a la web i a la dark web. O sigui, no solament a la web, sinó també a la dark web. És a dir, els països lluiten, i això li està passant a la Unió Europea amb la intel·ligència artificial, lluiten amb unes plataformes tecnològiques que fan diners amb les plataformes i amb uns continguts de caire pornogràfic que estan pràcticament nodrint la major part del que es viralitza a la xarxa. Si a això li afegim la vulnerabilitat de l'adolescència i aquesta sensació que tenen, efectivament, de que gregàriament poden fer alguna cosa per sentir-se millor, per sentir-se més forts, per abusar d'un altre, que és a l'adolescència, probablement, on es dona d'una manera més... amb menys maduresa, doncs tenim un còctel, jo crec que letal, i difícil de resoldre, ni tan sols amb les mesures que ja s'estan prenent,
perquè hi ha mesures. Però que no hi hagi resignació.
No, resignació cap.
Que no hi ha, i com sobretot, que tot això és així, no farem res.
Jo no he cridat a la resignació.
No, absolut.
He cridat a armar la gent...
També, en paral·lel.
I
ojo, perquè cada un s'arma com pot, i hi ha gent que se pot armar més, i que al final resulta que potser no estava tan armada, i hi ha gent que és molt més dur que s'arme. I hi ha gent que, sobretot a aquestes edats també, ja es pots dir tu que s'armen i dir-los a veure si aguantes més i que és molt fort. I no és tan fàcil. Per tant, jo el que dic és que a mi sí que m'interessa que els poders públics i que sectors d'opinió més raonables pressionen perquè això no sigui així. Perquè si no, ve la impunitat... i la resignació i la impotència.
Clar.
I no.
Marc Massip, director de Desconnecta, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada, que vagi bé. Hem de fer una pausa per la publicitat. Avui, en antena, ahir entrevistava Oriol Junqueras en aquest programa, li vaig llançar la idea, la proposta de fer un cara a cara, deia que ell no es tancava la porta. Doncs bé, avui li hem proposat a Oriol Junqueras i Xavier Godàs fer un cara a cara a la ràdio pública. Després de la publicitat ho expliquem. Però abans, avui en nom de la Fundació El Maresme saludem el periodista Espartac Paran. Espartac, bon dia.
Bon dia, Ocerell, com estàs?
Bé.
Fa molts anys que sóc amic de la Fundació El Maresme, una entitat sense ànim de lucre que acompanya més de 3.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Ho fan a través d'una àmplia xarxa de centres i serveis. Avui, 3 de desembre, és el Dia Internacional de la Discapacitat i reivindiquen els seus drets més que mai. Posen l'èmfasi en dos d'ells. Primer, el dret a l'accessibilitat cognitiva, perquè qualsevol persona amb discapacitat pugui entendre el seu entorn per participar de la societat amb les mateixes oportunitats. I segon, el reconeixement del sector professional amb una dignificació dels sous de les persones treballadores. Us animo a donar suport a les seves causes perquè junts i juntes fem del món un lloc més just i inclusiu.
Fundació Maresme.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí. Això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
Emocionar-se amb la sortida del sol, amb una cançó a la ràdio, o conduint el nou Audi A5 avant. Hi ha coses que fan que el camí es torni extraordinari. Nou Audi A5 avant des de 490 euros al mes amb Pici Renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 14.429 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulten les condicions a Audi.es.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest dimarts, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 23 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pilota la Joa Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 6, la TDT del Mallorca-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Lorena. Decidit. Vull comprar el pis. Per estar a prop de la nena i per organitzar-me millor amb la seva mare. Ja he simulat la hipoteca que vam comentar i m'encaixa. Et truco i en parlem?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:59, d'aquí un minut seran les 10. Som en tertúlia amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Serri Sol i Montserrat Nebrera. Ahir va venir Oriol Junqueras en aquest programa i en una de les preguntes li preguntàvem si acceptaria fer cara a cara, es deia que ell estava disposat a fer-ho. Doncs bé, aquest matí hem ofert les dues candidatures a presidir Esquerra Republicana, la candidatura Oriol Junqueras i també la candidatura Xavier Godàs, poder fer aquest cara a cara aquí a la ràdio pública. I el que podem dir a aquesta hora, Maiol Roger, bon dia.
Bon dia.
És que Oriol Junqueras accepta.
Tenim un sí, el d'Oriol Junqueras, que ha acceptat fer aquest cara a cara aquí al matí de Catalunya Ràdio. La candidatura de Xavier Godàs ha rebut la proposta. Ens diuen que ells sempre estan disposats a debatre, però que volen acabar de mirar què hi diu la comissió organitzadora del Congrés i altres, diguem-ne, plantejaments mediàtics.